Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 12 i 13 minuts. Anem una mica tard, i és que estàvem aquí debatint abans d'entrar en antena en aquest making-off en companyia de l'Àngel Comas. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Això de debatre abans no està bé, eh?
Sí, i tant.
No, això perquè...
I no ens hem estomacat de miracle.
El debat era molt interessant, eh?
Després, si tenim un...
Parlàvem del Barça,
un amic... Bueno, també, sí, també. Després continuarem parlant, si ens dona temps. Eva, què tal?
Molt bé.
Estrenes tenim un parell, no?
Estrenes en tenim dues, que a més es poden veure tant a Cinesa i a Yelmo, en les dues sales de Sant Cugat. Què us sembla si comencem per El viaje de Arlo?
Creo que ya hemos ido bastante lejos por hoy. Vámonos a casa.
La nova pel·lícula d'animació de Pixar, dirigida per Peter Son, que explica com hauria estat la vida a la Terra si l'asteroide que va acabar amb els dinosaures no hagués impactat contra el planeta. Els protagonistes d'aquesta pel·lícula són uns dinosaures i un nen a l'estil salvatge que parla bordant.
Què vol dir això, un nen de l'estil salvatge, aviam?
Un nen salvatge.
Com un nen de la selva?
Sí, un nen de la selva que borda.
I, allò que va... I se l'entén?
No, perquè borda.
I els, no els parla. Els gossos l'entenen?
No, perquè hi ha dinosaures, no gossos.
I els dinosaures l'entenen?
Els dinosaures no sé si l'entenen.
Això vol dir que la pel·lícula es podria titular Si els dinosaures entenguessin el bordar. Oi?
Sí.
Estaria bé, sí?
També, també.
Bueno, jo no l'he vista, jo no sóc un especialista de cinema d'animació, però aquesta pel·lícula, per el que he llegit, és una pel·lícula moralista ecològica, de punt de vista ecològic, i per mi té l'interès de que és una de les primeres pel·lícules que fa Pixar, primeres que fa Pixar després que se la quedés Walt Disney, perquè Pixar va ser una empresa molt innovadora de cinema, que va fer pel·lícules molt espectaculars amb un sistema que es deia stop motion, que és un sistema que en lloc de ser dibuixos són imatges, i aquest sistema es retreu als inicis del cinema, quan això es feia a base de
dibuixar
una imatge darrere l'altra i tenia moviment. Jo conec un home que es diu Beckridge, bueno, conec l'obra d'un home que es diu Beckridge, que és un anglès, que Eduard Maybridge,
que feia els seus estudis, el del cavall, oi?
El del cavall, bueno, i de les dones nues també, que s'adapta molt millor. És espectacular. No les has vist, les dones nues?
Sí, també.
També el cavall és espectacular i darrerament s'està utilitzant el seu tema. Les dones nues és espectacular perquè en l'any 1890, abans del cinema, això és precinema, en plena època victoriana, perquè era britànic, ho feia a Hollywood, va començar amb dones nues. I és curiós,
atrevit,
era una cosa, i això es veia amb els zoetrops, que són aquelles màquines que giren, i llavors es veien que el moviment a base d'imatges fixes, imatge per imatge, i el sistema de Pixar, l'stop motion és això, i llavors va fer pel·lícules, no sé, aquí tinc Del revés, Toy Story, sobretot, que l'animació és espectacular. Ara, és feina de xinos, naturalment, no? Perquè ara que ho facis amb l'ordinador, aleshores, Pixar, com que va triomfar i li feia la competència a Disney, curiosament Disney era un soci de... estaven associats, un tenia accions de l'altre i això. Llavors Disney, el Disney va comprar Pixar i se l'ha apropiat. I ara aquesta pel·lícula, que és de Pixar, en realitat és de Disney. Ja veus.
Aquesta que has dit del revés, que suposo que et refereixes a Inside Out,
sí,
del revés aquí, que va tenir molt èxit, a la gent li agradava molt i sobretot al públic adult li va agradar molt. Jo vaig sentir veus, com a caqués, com m'ha agradat...
Sí, perquè...
Sí, sí, va agradar aquest últim.
No, no són pel·lícules purament infantils, són per adults. Per exemple, els tres Toy Story no eren estrictament infantils. A vegades confonem l'animació amb pel·lícules infantils. I no és així. En l'animació hi ha de tot. Si veiéssim aquests festivals que hi ha d'animació, que n'hi ha alguns en el món, veuríem pel·lícules que, no sé, que realment, doncs, el públic infantil no li anirien gens bé. Per exemple, els cinemes dels països ex-soviètics, Txecoslovàquia, Polònia, fan pel·lícules d'animació per adults que a vegades són terrorífiques. Mm-hmm. Aquesta no és una pel·lícula d'animació per adults, sinó que és una pel·lícula d'animació per nens, que les crítiques les deixen bastant malament.
Doncs sí, mira, n'he portat una que no la deixa del tot malament, és a dir, no fa leña de l'árbol caído, i una altra que la deixa molt millor. La primera, de Hollywood Reporter, diuen que la pel·lícula és molt maca, molt espectacular, però té un guió molt poc original. I a The Grab diuen que és una pel·lícula que reuneix, aglutina tots els punts forts de Pixar, com que són molt bons tècnicament, que porta càrrega emocional i que mescla gènere amb sentit de l'humor. És a dir, un ha agradat molt i l'altre no.
Bé, penso que en principi serà un bon espectacle.
Doncs què? Seguim amb la segona estrena. Molt esperada segur pels fans de la saga, que és...
Ho ets, una fan de la saga?
No. Los Juegos del Hambre, Sin Sajo 2.
La he estado observando. ¿Y usted a mí? Mi querida señorita Everdeen, no cometa ningún error. El juego está llegando a su fin.
Por primera vez en la historia, 13 distritos van a luchar juntos. Nuestro futuro empezará mañana al amanecer, cuando marchemos hacia el Capitolio. Para frenar nuestro avance, el presidente Snow construye un campo de minas lleno de trampas. Los sádicos inventos de los vigilantes pretenden hacer de nuestras muertes un deporte.
Damas y caballeros, bienvenidos a los 76 Juegos del Hambre.
Hay una oportunidad.
Pues habrá que aprovecharla.
Nada bueno está a salvo mientras él esté vivo.
Doncs l'última, la segona part de l'última pel·lícula de Los Juegos de l'Hambre, dirigida per Francis Lawrence i amb les cares ja conegudes de la seva protagonista, que és la Jennifer Lawrence, acompanyada...
No és la dona, ni la germana del director.
No, jo no he dit res d'això.
No, jo ho dic, perquè la gent no es confongui, que no, a la dona, no li hem donat el paper perquè sigui la germana, perquè es digui Lawrence.
Casualitat, també, com si es diguessin García i García.
Clar, perquè també hi havia Lawrence d'Aràbia i aquesta no té res que veure amb el Lawrence d'Aràbia.
No. Doncs bé, aquesta última entrega dels Jocs de la Fam ens mostra una nació en guerra, en la qual Katniss s'enfronta amb ungles i dents al president Snow, que és aquest president tan dolent que tenen, amb l'ajuda doncs dels seus companys de batalles, que són en Gale i el Finnick, i arriscarà la seva vida per sortir del districte 13 i eliminar el president Snow.
Que l'interpreta el Donald Sutherland, mm-hmm. que era un home, bueno, un dels grans actors de Hollywood d'origen canadenc, que bé, que ha fet pel·lícules doncs, realment emblemàtiques, i ara ha trobat un xollo amb aquesta saga, perquè aquest president, que és molt dolent però no ho sembla tant quan parla, perquè dialoga, és un president dialogant, imagineu-se, no sé, que fos el Rajoy dialogant.
El seu terreny.
Llavors, ràpid.
No, seria així. Si el Rajoy dialogués, seria com ell. Però com que la dialoga, no és com ell. Podria ser un model a seguir. No? Aleshores, la pel·lícula que no he vist és la quarta de la saga, encara que sigui la segona de la tercera.
Clar, perquè són tres llibres. Són tres llibres.
I em sembla que s'han exhaurit els llibres, encara que això no vol dir res. perquè a partir del material que ja es va fer, una continuació inventada, no? Pensem en les pel·lícules que s'han fet després del Sherlock Holmes o del James Bond, que ja no queden cap de les originals. La pel·lícula, jo penso, perquè he llegit, que diuen que és la millor de totes les quatre. No sé si és la millor o no és la millor, però els punts de partida són interessants, perquè allà hi ha pobresa, dictadura, diferències socials, pobres, rics, marginats. Sembla a vegades una premonició d'aquest món que ens espera, que només hi haurà ni pobres ni rics, no hi haurà una classe mitjana. És una cosa així, no? I jo penso que és una pel·lícula que val la pena. Jo aniré a veure-la, això segur, aquesta l'aniré a veure perquè penso que val la pena. I després la Jennifer Lawrence és una noia que també ha trobat un xollo amb la pel·lícula, encara que jo penso que podria fer coses millors, en el sentit, com ha demostrat a vegades en alguna pel·lícula, com aquella gangster que va ser, de Hustler.
American Hustler.
Aquesta ja estava espectacular com a dona i molt bona, molt bé com a actriu, no? Jo penso que la noia podria fer això. I el director també, el director, aquest senyor Lawrence, va començar fent videoclips amb el Michael Jackson, amb la Lady Gaga i algun musical al teatre, i ara doncs totes les pel·lícules les dirigeix ell. També és allò de, mira, Mister Juegos de l'Hambre.
I les altres han funcionat bé?
Sí, per això fan aquesta, sí, són espectaculars. Aquesta és més dura que les anteriors, no és tan juvenil com les anteriors a vegades, aquesta és més dura. Aquesta hi ha una part ombrícola, una part obac, podríem dir, utilitzant un terme de pagès,
sí.
una part obac dels personatges, com també va passar, per exemple, a Guerra de les Galàxies. La Guerra de les Galàxies va començar a ser una pel·lícula per nens i després, carai, va començar a ser molt dura, amb ombres, amb els personatges i fins i tot en el personatge principal. I aquí està passant el mateix.
Doncs sí, mira, podríem fer un repàs per qui no conegui una mica Los Juegos de l'Hambre, que a la primera es va traduir al català, eren Els Jocs de la Fam. Que jo sàpiga ja no n'han fet més, i quan ho he estat buscant avui tampoc he trobat que ni a Cinesa i a Yelmo fagin Els Jocs de la Fam, sinó...
Deu ser una qüestió de pressupost, suposo, perquè és una de les típiques pel·lícules per fer en versió catalana.
Doncs mira, repassem un parell de crítiques. La primera, diuen que Jennifer Lawrence és l'única que salva d'aquesta pel·lícula, d'aquesta franquícia que fa badallar. I l'altra crítica, The Guardian, diuen que, doncs sí, estan d'acord amb tu, Àngel és la millor pel·lícula d'aquestes dues entregues de l'últim llibre i que és la més fidel al llibre.
La primera, de qui la signa? De quin diari és la primera?
Ai, mira, no ho he apuntat.
No sé si ho has dit, però no ho he dit.
No ho he dit perquè no ho tinc apuntat.
Bé, jo diria que el Manchester Guardian, que és el diari aquest, és un diari bastant seriós i que els seus crítics de cinema doncs no fan sang i fetge de les pel·lícules i pots fiar bastant del Manchester Guardian. Bé, doncs... només dir això. També voldria dir una cosa. Aquí s'han cobrat, s'han estrenat dues pel·lícules, però a Barcelona s'han estrenat 4 o 5 més. I jo ara no les vull comentar totes, sinó només voldria esmentar una cosa. S'han estrenat 3 pel·lícules catalanes, que no recordo els títols. Bueno, una és la de l'Isabel Coixet.
La de la noche, Nadie quiere la noche.
Ah, ja mateix. I després dues pel·lícules més, que són una és un documental i l'altra és una pel·lícula de ficció. Però vull dir que el cinema català, que té presència, que es fan pel·lícules, aquí no arriben, però és que a Barcelona també no es fa publicitat, no tenen diners per fer publicitat, i llavors s'estrenen a cinemes doncs, com els Girona, per exemple, que allà podeu trobar pràcticament totes les pel·lícules en cinema català i que algunes estan força bé. No dic la de la Coixet, però les altres sí. La de la Coixet, sí, ja que aprofito l'ocasió, a mi no m'ha agradat. És una pel·lícula que vaig veure abans d'estrenar-se i penso que ella vol donar un gir a la seva carrera fent pel·lícules diferents de les que l'havien posat a l'òrbita internacionalment, i crec que, malgrat que surra Juliette Binoche, que és una dona que quasi sempre fa bones interpretacions, aquí no acaba d'aconseguir. I ja està.
Dit això,
Dit això, avui tenim un nom propi i volem que ens expliquis. Bruce Lee.
Sí, oi?
Bruce Lee. Què passa?
Què li passa al Bruce Lee?
Bueno, no li passa res, pobre home. Pobre home, ja fa molt de temps que està mort.
Per què el recuperem, doncs?
Perquè avui faria 75 anys. Només
jove,
75 anys i fa la tira de temps que s'ha mort. Perquè el Bruce Lee era un home d'origen xinès. El seu pare era un gran actor de l'òpera còmica xinesa. I aleshores ell va néixer a San Francisco, després van tornar a Xina, i el pare va enviar a San Francisco. I ella es va fer un nom com a el creador del cinema d'arts marcials. Ho faig per fer-ho curt, perquè no ho vaig explicar tota la biografia, ni molt menys. Sí, el que sé sí és que va inventar una... M'ho he apuntat perquè realment no sé, va crear un estil propi d'arts marcial que es deia Jeet Kune Do. I això va fer que el cinema d'arts marcials, gràcies a només tres pel·lícules que va fer, i una la va fer, ja es va morir i la van acabar sense ell, doncs el cinema d'arts marcials s'ha convertit en un cinema popular, que és un gènere, en general, diferenciat, que després ha anat evolucionant. Primer era realista, per exemple, El furor del dragón, pel·lícules com... El Furor del Dragón és una, Fúria Oriental, Operació Dragón, que són les que va fer ell. Eren pel·lícules que estaven molt bé, pel·lícules d'acció, i sobretot va crear la coreografia de les lluites, perquè totes les pel·lícules d'arts marcials des d'aquell moment tenen coreògrafs, com si fossin ballets. Fixeu-vos que després van evolucionant i darrerament les pel·lícules de, per exemple, Lang Lee, que és un dels autors moderns d'arts marcials, que ha fet pel·lícules d'arts marcials, allà barregen la fantasia, per exemple, els que lluiten volen, i surten dones també, que es carreguen els tios i coses d'aquest estil. I el Bruce Lee va crear això. Però el pobre només va fer tres pel·lícules i mitja, però es passa contínuament a la televisió. Les podem veure al Paramount Channel, actualment podem veure la tira de pel·lícules aquestes, i moltes encara conserven el seu frescor, el seu atractiu, si t'agraden les pel·lícules aquestes, eh? Són pel·lícules interessants, però no obstant, el Bruce Lee era filòsof. Va escriure inclús llibres de filosofia sobre coses que bé, que potser no es toquen massa perquè eren molt orientals, però va escriure llibres de filosofia. I va morir jove, no recordo ara l'edat, no sé quina edat va morir jove, molt jove, d'una malaltia tonta, perquè era al·lèrgic als medicaments, i es va desmaiar un dia al carrer i li van donar medicaments, uns certs medicaments, vull dir, i es va morir. Deien que va morir d'epilèpsia, i alguns, però la cert és que va morir de l'al·lèrgia als medicaments. I, molt curiós, llavors es va crear el que es diu la maledicció dels Lee, perquè el seu fill, que es deia Brandon Lee, va intentar seguir el camí del seu pare, no fent pel·lícules exactament d'arts marcials, sinó amb personalitat pròpia, i va fer només una pel·lícula, que es deia en espanyol El Cuervo, i no la va poder acabar perquè va haver un accident en el rodatge. Resulta que li van disparar un tret amb una pistola que teòricament era de fogueig, i no era de fogueig.
Ai, mare.
I va morir. Llavors la pel·lícula es va acabar, aquesta de Brandon Lee, El Cuervo, que està molt bé, va perdre tota la pel·lícula, es va acabar amb la seva, utilitzant la seva imatge, molts efectes especials i coses d'aquestes. És a dir, que la maldició de Lee continua, perquè la germana, la Brandon Lee, també va morir.
33 anys, si no he calculat malament, 33 anys.
Imagina't.
Tu creus que si no hagués mort hauria continuat en el món del cinema allò amb aquesta...
No, jo penso que hagués evolucionat, a lo millor. Ara, jo et puc dir que jo vaig veure les pel·lícules en el seu moment i tenia molta grapa, Tenia molta grapa i es va crear realment uns clubs de fans del Bruce Lee que molts encara duren, que encara es fan sessions de cap de setmana a hotels d'Estats Units en els que es fan pel·lícules, totes les pel·lícules del Bruce Lee. No, és que està molt bé, són pel·lícules molt entretingudes i les coreografies de les lluites estan molt bé. A més, ell ho feia molt bé. Era mal actor, això és per descomptat, però això no vol dir res.
Sí, que se'l troba a faltar, a Bruce Lee.
Bueno, no,
home, pels fans d'aquest tipus de
pel·lícules,
potser...
Pels fans d'aquest tipus de pel·lícules, m'imagino que sí. Ara, jo, esclar, ara tindria 75 anys, jo penso que ja faria temps que no faria cinema, sinó que faria de teacher, de mestre mestre d'arts marcials, com han fet molts actors, no? Com el Don Alonso de Rafa Moment.
Clar, i ara no me'n recordo del nom, però que també va morir, que és el maestre de la Kill Bill, de Tarantino, i és el seu mestre d'arts marcials, el...
No el conec.
Ostres, sí, que
no,
va morir.
No, vull dir que no el conec, que no recordo el nom, vull dir, no sé.
Sí, va morir, que
el
també...
Kill Bill, el Kill Bill, de fet, li va fer un homenatge, en el Tarantino va fer un homenatge en Kill Bill, hi ha una seqüència en què l'Uma Thurman està en una sala, com si fos un casino, en la que des de dalt està...
Un restaurant japonès, pot ser?
Podria ser, no estic segur, perquè ja sembla que ha passat del Japó, la Xina, això dels arts marcials, ja, i és qualsevol país oriental, eh? No, el Tarantino li va fer un homenatge parcial en aquella pel·lícula.
Sí, sí, és que les lluites de Tarantino són molt...
Tu és tarantiniana, oi?
Home, les del príncep... Mira, he de reconèixer que les primeres d'ell, és a dir, Reservoir Dogs i aquesta, o Pulp Fiction, no les he vist.
Home.
He vist les d'ara, totes les de Kill Bill, que Django Desencadenado, Django. Malditos Bastardos, he vist aquestes.
Pues has de veure les primeres, que allà és el Tarantino en estat pur.
Doncs vinga, apuntat.
Escolteu una cosa, tanquem com hem començat fora d'antena, perquè hi ha una notícia aquesta setmana que té a veure amb el frau en les subvencions al cinema espanyol, i és que... s'ha posat en evidència que un exdirector de l'Acadèmia doncs estava implicat. I parlant de les subvencions, sorgien dubtes, no? Per exemple, com se subvenciona ara les pel·lícules?
Bueno, hi ha diferents sistemes. Hi ha un sistema, abans de fer la pel·lícula, que són les pel·lícules d'especial qualitat, que aleshores tenen que tenir unes característiques gairebé experimentals, o ser òperes primes. Crec que subvencionen les dues primeres òperes primes, però en quantitats irrisòries. La subvenció grossa ve amb el que es diu la subvenció per rendiments de la pel·lícula, que es fa posteriori, i li donen un percentatge sobre les recaptacions de la pel·lícula. Un percentatge, a partir de no sé quin número de localitats. Aleshores, la pel·lícula que més... recapta més cobra, així de senzill. Per tant, és una subvenció completament injusta, perquè estan fomentant un sistema comercial que a vegades no té la qualitat. Per exemple, Ocho Apellidos Vascos és la pel·lícula que cobra la més subvenció per la subvenció al rendiment. Les pel·lícules de l'Almodóvar, per exemple, que són o Torrente, són les pel·lícules aquelles que ve després de fer-se. Aleshores, això del director de l'Acadèmia, González Macho, diu que ha fet un frau, perquè la picaresca d'aquest tipus de coses és que tu compres localitats dels cines on es fan les pel·lícules i això augmentes el número la recaptació de les pel·lícules i aleshores doncs et donen més subvenció. Llavors, si surt a compte a vegades comprar localitats, pagades a la teva butxaca, per rebre després la subvenció. Això no vol dir que González Macho ho hagi fet, eh? Jo no vull dir que això, però aquesta és la picaresca que es fa.
Que se l'investiga per això.
Se l'investiga per això, que és molt diferent. Però vés a saber què sortirà. Ara, jo sé que hi ha molts productors que ho fan, eh? Perquè si no s'explicaria mai de què viuen aquests productors. Perquè tu veus productors o directors que fan molt poques pel·lícules, que no va ningú a veure-les, i resulta que continuen fent pel·lícules.
Però és curiós que amb aquest sistema que tu ara estaves comentant, el concepte de subvenció com ajuda no ho és. O sigui, no és una ajuda.
No, perquè si es dona una ajuda a una pel·lícula que ja és taquillera, ja s'estan guanyant diners.
Però això forma part d'una política des de dalt de fomentar un cert tipus de cinema. Això, de fet, és una censura encoberta. Perquè tu no fomentaràs, si no t'interessa, pel·lícules que tinguin un missatge polític contra el govern, contra el partit del govern. Això és una cosa, clar, si tu suposes aquest tipus de cinema, fas que les televisions, sobretot, que fan aquest tipus de cinema, tinguin molt interès en fer-lo. Llavors, ajuden a fer una societat conservadora, complacent, que no. És aquest el motiu, no és cap altre. És una censura encoberta. Perquè, clar, tu no pots fer una pel·lícula combativa que trenqui mollos. No, perquè, no te la, perquè després no tindrà èxit a la taquilla i no te la subvencionaran. Ah, tu fes Torrente, que llavors sí. Per això surten aquestes tonteries de cinema espanyol que surten, perquè van per aquí.
El opio del pueblo, no? Ho deien amb el futbol.
No, però el cinema ja tampoc és l'opio del poble. L'opio del poble és la televisió. I potser tant. El futbol encara també, perquè és futbol i televisió, no?
Sí, sí.
Però no, l'opio del poble era la religió, primer de tot, l'opio del poble, com va sortir la frase, però actualment és la televisió el que tonta la gent.
Molt bé, Àngel, t'esperem la setmana que ve?
M'espereu la setmana que ve.
T'esperem, molt bé. Aquí t'esperarem, però mentrestant aprofitarem el cap de setmana, que si no se'ns quedaria el...
No, no, jo l'espero aquí a la cadira, eh?
Tu l'esperes a la cadira?
Esperem les sentades.
Ves esperant. Gràcies i bon dia.
Sant Cugat a fons.